Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 6.
Salutacions a tots i a totes, us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Gin Davis i al meu costat tinc el meu company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Jordi, com estem?
Molt bé, hola Coco. Avui tornem després d'unes quantes setmanes a gravar presencialment a la nostra oficina de Poblenou.
Sí!
Després de passar per la Fira de Vilaseca i ara el mes de setembre pel Mercat de Música Viva de Vic, que és on ens vam trobar i vaig enredar el nostre convidat d'avui, una persona que s'ha dedicat durant tota la seva carrera dins de la indústria, fonamentalment al món de la promoció, però també a d'altres parcel·les amb alguns dels artistes amb qui ha treballat. Una persona amb qui fa més de 25 anys que ens coneixem i amb qui tenia ganes de que hi parléssim des de que vam començar aquesta aventura de Allò que no sona. Així que estic molt content de rebre avui en Francesc Xavier Sánchez aquí. Benvingut, Francesc.
Què tal?
I moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Fa molta gràcies il·lusió. A vosaltres per recordar-vos a mi, que sembla que sempre estem a l'ombra, no? Els que treballem en promoció i tal, i en el meu cas crec portar com 2.000 o 3.000 entrevistes fetes de ràdio i premsa, i sempre estàs esperant, ai, vull parlar, i no et deixen mai.
Ah, mira, pues...
Mira, avui em toca a mi.
És el primer cop?
Ara mentiria, crec que no, però si no és el primer, és el segon, o el tercer, eh? Bé.
Pues... Precisament d'això es tracta Allò que no sona, no? Ens interessa molt més saber què hi ha darrere de tot aquest artisteu i aquesta gent, i vosaltres, bueno, sou part molt important,
patidors,
i la força detrás de que todo funcione, no?
Sí, som part de l'engranatge, tampoc som els únics, eh? Vull dir... una de les coses més atractives del món de la música és que formes parts d'equips, i que sí que hi ha un front line, que en aquest cas és l'artista, que és el que s'endú, doncs, tot, no? Els mèrits i els fracassos també, però la resta és un dels negocis poder més generosos a l'hora de compartir coses, no? Perquè la gent que hi treballa és gent molt humil, crec jo, 34 o 5 excepcions, però, ostres, tu, jo... Al final, mires i dius, qui són els meus amics? Jo que hi puc fer-me el xulo sempre de tenir molts amics, dels amics de tota la vida, els veig de uves a peres. I, en canvi, els que convivim cada dia amb aquest negoci, hòstia, arriba un moment que els pots dir amics de veritat, perquè són tantes les hores que compartim i tantes coses, i patiments, sobretot patiments, no?
Sí.
Però no, jo... No m'he trobat mai sol. Sempre he estat molt ben acompanyat per part de tothom.
Parlant una mica del teu passat i la teva experiència dins d'aquest món, ja que estem, una pregunta que fem a tots els convidats, que ens encanta, és preguntar com vas acabar treballant en aquest sector. Tens alguna memòria de com vas... La teva primera connexió amb la música.
Va ser una casualitat d'aquelles casuals. A mi m'agradava molt la música. Jo sóc una persona que als 14 anys ja treballava, no tinc estudis, vaig acabar l'EGB, i el meu pare em va dir, tu no vols estudiar, no? Doncs a treballar. I vaig estar treballant amb el meu pare des dels 14 fins als 20 anys en una agència de viatges.
Ah, mira.
Sí. Jo vivia a Cerdanyola i tenia la sort que l'agència d'aquesta era a les Rambles de Barcelona. I a les Rambles de Barcelona hi havia Discos Castelló. No només Discos Castelló, una miqueta més a baix hi havia la botiga del Guy & Company. Hi havia moltes botigues a dins, a part del Corte Inglés, evidentment. I en paral·lel, el fet de viure a Cerdanyola hi havia un bar que es deia el bar El Quijote, que era com una mena de pub, que el tio que tenia, que regentava el bar, el Jordi Molina, era un fanàtic de la música. I em deia, Cisco, si vas a Barcelona, perquè anava a Barcelona cada dia a treballar, té 5.000 pessetes o 6.000 pessetes, compra'm les novetats, i jo anava a Discos Castelló com si les peles fossin meves, i cada setmana m'enduia les primeres novetats a tots els discos que en aquell temps per nosaltres, els que ens marcaven la nostra educació musical, eren que si David Bowie, que si Lou Reed, que si Genesis, que si Alice Cooper...
Clar, estem BBB, parlant dels anys 80, 70...
Estem parlant dels 70... fins als 80 que vaig anar a l'Emili, 81, sí. Doncs sí, del 74 als 81.
Wow.
Que, a més, o anaves a Andorra o anaves a Discos Castelló o al GAI, perquè el Corte Inglés tenia Camilo Sesto, no passaves d'aquí. Uh-huh. I tots aquests altres discos, vinils, els havies de trobar en aquestes tendes especialitzades. I com jo era l'home, el nano que va a Barcelona, perquè a Cerdanyola no hi anava ningú més, quasi, o ho semblava, doncs, venga, i a més em feia el xulo, entrava allà a les botigues amb peles que no eren meves i sense límit. I jo també em gastava molts calés amb discos. Jo crec que sempre he vestit igual perquè no tenia peles per roba, perquè m'ho gastava tot en vinils. Wow, dit ja. Això, arribo...
Un músic de debò.
No sé quina és la paraula, el comprador. No, ja, crec que hi ha una paraula...
Aficionat.
Sí, això, maloman. I vaig començar a fer la meva col·lecció també de discos, vinils. Arriba l'Emili, me n'he d'anar. Uh-huh. Quan torno de l'Emili... El primer que fa mon pare és dir-me, nen, la cosa està molt fotuda, hem de despedir gent de l'agència de viatges i tu ets l'únic que està solter, o sigui, tu te'n vas al carrer. Ostres, me'n torno a Cerdanyola amb el cap cot, què passa? Tal. I arribo i a Cerdanyola aquella nit hi havia la festa major.
Uh-huh.
Això era el dia 8 de maig del 83.
Te'n recordes el dia i tot.
Totalment. I arribo a l'embalat, i la musiqueta i em trobo una mica, Cisco, com va? Tio, torno de l'Emili, no tinc feina, i diu, calla, que aquí hi ha un tal Joan Carles Duval, que és d'Edixa, que m'acaba de preguntar, tu no coneixeràs un nano que vulgui entrar a portar discos per les ràdios, és una cosa fàcil,
no,
li pagarem poquet. I dic, on és aquest tio? I el tio s'acosta a mi, el Duval, tu, quan pots començar? Dic, demà a les 8 del matí. I vaig començar a dir-se el dia 9, a les 8 del matí, i fins avui.
Ole, tu! Ole, això sí que és una...
Sí, això és la meva entrada al món de la música.
Això és començar amb bon peu, no? Però vas quedar-te de farra o te'n vas anar a dormir sabent que te n'havies d'anar a treballar l'endemà al matí?
Mira, això no ho recordo. Era bastant tontet i innocent jo, als 21 anys. I tornant de l'Emili encara era disciplinat. Imagino que duria anar a dormir.
Molt bé. Perquè, de fet, aquesta era la primera pregunta que et volíem fer. La teva primera experiència, l'any 83, és a Dixa. Ja ens has dit que aquí et contractes en Joan Carles Duval. Recordes per què et va contractar? Per fer què? O quines van ser les primeres feines que et va encomanar el Joan Carles?
Sí, perfectament. Ell era el director de promoció de la discogràfica Dixa, que era el referent del cantautors de Catalunya, i estaven obrint una miqueta el catàleg, però l'endemà mateix em diu, has d'acompanyar Quico Pi de la Serra al Diari de Barcelona una entrevista. Quico tenia una sèrie de concerts a la plaça del Rei i estàvem de promoció. O sigui, el primer artista que vaig conèixer jo, no coneixia cap, va ser el Quico Pi de la Serra. Una bomba. Una bomba, perquè clar, nen, vols una ratlla? Jo, què?
Uau, que guai.
A aquesta hora, a les 4, ens adormirem. I jo, però què m'estàs dient, tio? No? I bueno, allò de puntetes, no, tu ves fent.
Se't va passar la innocència el primer dia.
Em vaig blindar molt. Tio, perquè clar, per mi era el Quico Pi de la Serra. No tenia cap disc d'ell, però era un mite.
Era un mite
de la cançó. I era el primer encàrrec que em feia el Duval d'acompanyar a un artista, a un mitjà de comunicació.
Intimidant, no?
No sé si menteixo, però em sembla que anava en tratxo i corbata, perquè per mi era un aconteixement.
Claro.
M'havia de vestir, perquè jo portava un artista a un medi, no?
I, claro.
I segurament que em van mirar raros tot el que va fer la primera comunió. Què?
Perquè també la percepció que tenim és que havia de ser molt, molt diferent les discogràfiques i el món en general de la música com era fa 40 anys a com és ara, no? Les feines i tot, o no tant?
No tenia res a veure. Pensa que quan el 83 hi havia dues televisions, Tele 1 i Tele 2, i després hi havia tres o quatre emissores. Que jo recordi dels discos que em donaven, podies anar 40 principales, el grup de la cadena SER, perquè era el que tirava, era popular, però companyies menudes com Edixa ja tenien poqueta entrada. Aleshores havies d'anar de recórrer a programes de ràdios...
Més locals o...
Sí, locals i tipus magazín, ràdios de programes, no eren radiofórmules. Val. Hi havia Ràdio Joventut, hi havia Ràdio Nacional, començava Antena 3, crec que tenia un emissor de ràdio també al Passeig de Gràcia, eren ràdios convencionals amb programes, però la roda aquesta de la fórmula Forti, que era com 40 principals, em sembla que hi havia Ràdio Minuto, uh-huh. 40 i poca cosa més. Amb televisions només n'hi havia dues, que els programes, crec que un era Aplauso, que era, clar, col·locar un artista Aplauso tenia una repercussió bestial, perquè et veia tothom. Després clar. Hi havia un que seia Tocata, em sembla, no? I, clar, l'objectiu de qualsevol discogràfica és que l'únic programa setmanal que s'emetia el dissabte a la tarda, que igual només sortien 5 o 6, uh-huh. doncs era col·locar el teu artista allà, no? Però jo encara a aquest nivell no entrava, era un nen que anava repartint els discos per la ràdio. Però això, la comparativa que volíem buscar ara, no? Uh-huh. Ara no t'ho acabes. Ara pots promocionar. Bueno, ara hi ha massa feina.
Massa.
I abans era més dificultosa perquè l'accessibilitat en aquests programes era, hi havia molta competència, a més hi havia les grans majors, no? Que si CBS, que si Spavox, que si l'AMI, tota la gran indústria, bueno, clar, els sellos petits, on t'anaves?
Clar.
Doncs a programes com el del Montesol a Ràdio Joventut, o el Mil per Mil del Pallardó, no? Però era allò, picar molta pedra.
Picant molta pedra.
Quan entraves, tenies un resultat immediat, això també és cert. Perquè clar, eren aparadors que eren molt bèsties, la gent no podia consumir. I just quan entro, que és l'any 83, en 83-84 comença a haver la gran explosió de les ràdios pirates o ràdios municipals, els fanzines, o sigui, hi ha com una mena de llibertat. Clar, estem als principis dels 80. Els 80 van ser la bomba. Els 80 comencen amb un cop d'estat i acaben amb unes olimpiades.
Ja veus,
o sigui, tot el que
clar.
Vam viure els que vam treballar als 80,
sí.
Consumicions a part, no. i nits boies a part, era tot imagina. Molt espectacular. Tot era com nou, no? Va.
Molt vibrant tot.
I clar, hi havia gent dels que han fet història en el periodisme fins i tot de Barcelona, el Luis Hidalgo, el Ferran Riera, hi havia molta gent que clar, acabaven de sortir de la universitat i ocupaven llocs perquè els llocs estaven creant nous. Luis Hidalgo va ser un dels primers, que ara treballa a la TV3 i és crític del País, va ser un dels primers directors a Ràdio Sant Feliu de Llobregat. Hauria de ser l'únic que tenia carrera, estudis, no? I van dir, doncs, la ràdio municipal li van carregar aquest projecte. I així anaves trobant gent com el, que per edat eren com 2 o 3 anys més que jo, més grans, que havien acabat la carrera. Jo sense estudis els hi portava la música i ells amb estudis dirigien els mitjans.
Mira.
A la llarga, hòstia, aquests tios han estat els cracs de la comunicació. Els trobes, ara estan jubilant, a mi no em deixen encara.
Bueno, i que encara duri.
Però ells estan allà, estan ocupant càrrecs i ho fan, bueno, fins ara ho han fet molt bé.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
Parlant de tota aquesta època tan vibrant dels anys 80-70 a Barcelona, estem parlant específicament, però jo volia saber quin era el vostre sentiment comparant amb la resta d'Espanya, no? Si era una cosa de tot l'estat espanyol o hi havia una mica de competència, com ens veien a nosaltres els catalans, saps? Si hi havia algun tipus de... Què hacen ellos, Madrid, Barcelona, no sé què, o estàvem bastant enfocats a Barcelona, a Catalunya i al
els catalans eren admirables abans, a Espanya ens estimaven molt, i eren capdavanters, eren capdavanters amb quasi tot, no? Perquè clar, que hi havia coses com la Sala Celeste que ells ni somiar-ho, ho han intentat copiar però no ho han aconseguit mai, i un so propi o uns moviments com els dels 16 jutges, amb la cançó, nova cançó, o els músics de la Ona Laietana, un nom que va posar el Gato Pérez, no?
Ah, mira.
Home, el Gato mereixeria 3 carrers a Barcelona per tot el que va arribar a fer,
mira.
Per la cultura popular d'aquesta ciutat, no? Aleshores, nosaltres fèiem coses i ells tenien els calés, com sempre. I Madrid ha tingut els calés i, a més, quan anaves a Madrid amb qualsevol cosa, tu es tornodaves i encostipaves a tota Espanya. I aquí, si t'encostipaves, l'únic que feies és passar-li el refredat al tio que tenies al costat a la barra del Celeste, però que, bueno, com ja portava 15 gin tònics, tampoc no creguis que s'entrava molt de... si estava encostipat o si estava una mica afectat per alguna altra cosa.
Ja, veus. O sigui, sempre més o menys ha sigut el mateix. Bueno. Tens algú... bueno, també et volia preguntar de tots els artistes que vas representar. Tens alguna memòria de...
Sí, home, memòria tinc de tots i moments bons de tothom. Tothom. Uh-huh. El meu pas de la discogràfica... Va haver un moment que Dixa va haver de tancar per qüestions d'impostos, van comprar la companyia uns tercers i la van denominar PDI, que era Producciones Discográficas Independientes. Uh-huh. I va fer un gir bastant... no sé, 80 graus, vull dir, que anava cap a deixar de fer la nova cançó, deixar d'apostar per artistes com Santi Vendrell, que no deixava de ser la cua dels cantautors, però tampoc no tenia prou entitat per liderar segons quins moviments, i van començar a editar, des de PDI, discos de grups com el de L'Último de la Fila, que era el juntament... diria jo, amb Loquillo, Rebeldes, El Último i dos o tres més, els únics que li podien plantar-li cara a tot el que era la movida madrilenya. Eren com una esponja. És que el Madrid s'ho feia tot seu. O sigui, venia Santiago Ausero de Saragossa i era madrileño. Venia Germán Copini de Galícia i era madrileño. I venien el Danza Invisible i eren de València i eren madrileños. No? I tot semblava que tot venia de Madrid. I la movida madrilenya venia una mexicana, que es deia Alaska, i també era madrilenya. No? I dius, hòstia, llavors aquí, amb la bandereta...
Interessant.
També existim, Hi havia també una baixada, un canvi polític molt gran, aquí van entrar els convergents, que van fer molt mal a la cultura, no? Que semblava que, hòstia, que tot això molestava la cançó, molestava el rock, molestava tot. Tenien una altra idea de país. I clar, lluitaves amb dos fronts, lluitaves contra els teus propis, i perquè no hi havia, no es creaven coses, i lluitaves per entrar a la gran marca, que era la movida madrilenya. I com entraves tu?
Perquè vosaltres anàveu, tant a Edixa com a PDI, tu anaves, ja t'enviaven a Madrid a presentar també els discos? És a dir, entres al 83, de seguida t'envien també a Madrid a presentar? O era el Duval, en aquell moment, que dius que era el cap de promoció qui feia això? Comences tu a presentar?
Joan Carles va marxar l'any. Joan Carles va crear Picap, un altre segell discogràfic, i va entrar la companyia Ramon Xicola, que venia unes idees una miqueta arcaiques, venia de Moviplay i no s'entenia amb els grups. Era un senyor, el Ramon Xicola, un gran professional, però era el de pensament com endarrerit, no? I al darrere estàvem aquests quatre, uns quants joves, després vas incorporar tu, Perico, no? Però que clar, que estàvem, vam empènyer tal que els vam fer fora tots, els que tenien per dalt els vam anar apartant i els vam anar ocupant nosaltres els càrrecs d'aquests senyors. Però per què? Perquè l'artista també era nou i l'artista pujava amb molta empenta i eren molt, molt, molt treballadors. Uh-huh. O sigui, L'Última de la Fila era espectacular, les ganes que tenien de menjar-se el món i de creure en ells i de fer tot el que van fer. Tiraven molt del carro. I aleshores, clar, hi havia un senyor allà en el despatx que, bueno, sí, farem un pla de promoció, i estava jo que li deia, no, això, va, cogemos un coche y nos vamos a Bilbao, cogemos un coche y nos vamos a Madrid. Los querrán, lo intentamos, ¿no?
A ver qué pasa.
I clar, si tens l'ajut del grup i tu tens ganes, amb dos o tres anys ens vam fer jefes a tots, i érem els capos de PDI, de totes les discogràfiques, la meva generació, ja estàvem tots més o menys col·locats i havíem escombrat per dalt, no? I bé, tinc molt, molt bon record.
Quant de temps vas estar a PDI? Fins quan dura això? Perquè després vas estar a altres llocs, com Nuevos Medios, Hispavox...
Hispavox va ser un break de 6 mesos, just quan va venir el Ramon Xicola al cap, a mi em van donar l'oportunitat de ser el delegat juntament amb el Jorge Porcar. Uh-huh. Hispavox, ell era el cap, jo ja treballava amb ell, però vaig estar 6 mesos més, perquè veia que el meu cap em feia un tap en a mi, no, jo no li prendria mai el lloc en aquell senyor i em quedava molt limitat al territori de Catalunya. I els artistes que tenien en aquell moment Hispavox eren molt famosos, però eren molt poc atractius. Era Bertín Osborne, Maciel, la Maritrini... Sí que és cert que també tenia el Loquillo, Alaska, però convivia... Oh, a més, eres el segon d'una delegació d'una multinacional a Catalunya i quan tens gana, o tens allò, tens trempera i ganes de fer... Hi ha l'último de la fila de la PDI, estan fitxant el Makarov, volen tornar els negatius, jo crec que el meu lloc natural serà estar amb aquests, no? I a sobre em feien jefe, o sigui, el Ramon Xicola va deixar-ho i em van fer la proposta de tornar a PDI i vaig tornar a PDI. I vaig estar a PDI, això deia ser, ara no tinc tanta memòria, però deia ser els 86, 87, l'última de la fila es posa a vendre milionades de discos, comença a estar fins i tot entre els concerts importants que es fan a Barcelona com el del Amnistia Internacional acompanyant a Bruce Springsteen, a Josun Dur, a Tracy Chapman, vaig entrar tot a limusines al Camp Nou i al darrere un Fiat Uno que era el meu, no? Amb el Manolo i el Quim i esperava, no, no, ¿dónde vais?
Estic
a local!
Que estoy con él, estoy con él!
Que no con trampa, no, caga, fuera, no, fuera no! Que venimos al...
Vas entrar?
Sí, 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 vam entrar. I vam dir, ostres, va ser un dia guapo. Clar, estaven amb uns camerinos que hi havia los dioses de l'Olimpo i nosaltres. I anaves a demanar la cervesa en aquell bar comú que havíem preparat i foties un cop, hòstia, el Clark Clemons, no? Aquell que tenia aquell saxofonista.
Sí.
Alt i guapo, no? Uau, una bèstia d'home. Sí. I perdon. I et giraves, pum, i et foties un cop amb l'Sting. No?
Ui, ja veus, ja veus.
I et passaves tota la tarda demanant perdó per res, perquè no t'ho demanava, però estaves allà, Llàstima que no hi havia mòbils amb càmera, eh? Si no tindria una col·lecció ara...
Això t'anava a dir, tu tens una molt bona col·lecció de fotos amb artistes.
Des de que hi ha mòbils amb càmera, abans no. Sí, sí, sí. I just... Parlo molt?
No, ens està encantant.
I estava així en la companyia, l'últim és com quan un futbolista bo està al Betis i et ve el Madrid i el Barça i te'l fitxen, no? I l'últim el va fitxar una multinacional.
Ja.
Oh, es van quedar com orfes, no? Ostres, i ara què farem, no? Perquè clar, era el que aguantava la companyia en vendes de 500.000 LPs, no? Que això és una barbaritat per una estructura discogràfica que l'única despesa important és el despatx del Passeig de Gràcia, que el tenien allà per imatge, no perquè fos efectiu, però el tenien allà, sí. I jo crec que allò era el més car que tenien. Tot el més, els sous i tot eren, bueno, eren sous d'una independent. I el magatzem, poca cosa més. I ara què farem? I ens arriba l'Albert Pla. Ens arriba una maqueta, un dematí, arriba una maqueta enviada pel Jaume Sisa. Diu, escolteu això. Ostres, escoltem això. Ens posem allà en una taula de reunions, que els dilluns ens reuníem els de PDI, posem la casset d'aquest cantant nou, i ens deia, això és una broma del Sis, tio. Què és això, tio? Va, tira. Passem una altra. No sé si va ser el Rafael Moy o algú de la taula va dir, perdona, si és una broma és molt bona, i si no és broma, la tornem a escoltar, la cinta. Hi havia cançons com La sequia, tens paper de vàter enganxat al cul, i clar, estava sobre una taula, però què és això, no? I patapam, va dir, no. Si és broma ens la mengem i si no tirem endavant. I jo vivia a Cerdanyola encara i l'Albert vivia a Sabadell. I aquella mateixa tarda em van dir, ves, quan vagis cap a casa, te'n vas a veure el Sabadell, a veure aquest pla i que vingui a parlar amb nosaltres. I per no avorrir, pim-pam, a la setmana ja estava fitxat per PDI i aquella angoixa que teníem de l'abuïdor, de que no teníem l'últim, vam volcar tot el sentiment i tot amb l'Albert. I va, fem-ho, que ostres, que un cop descobert que no era una broma del Sisa, no? Vam dir, va, fem-ho. I va sortir bé. Va sortir bé, entre altres coses, perquè vam fer, crec, una... I ara em tiraré floretes, eh? Una de les campanyes de màrqueting més intel·ligents que jo he sigut capaç de crear. Que era... Era tan bèstia el que cantava l'Albert i tan inesperat que si jo enviava els discos als mitjans, a les ràdios, previ, no hagués aconseguit mai ni una entrevista. I si li hagués enviat, hagués fet la selecció natural de dir Aquest disco ha d'anar al programa Plàstic, per exemple, que és on anaven tots els rockeros, anaven els punks i tots. Sí. Hagués passat desapercebut. El que hem de fer és anar allà on te fa mal. Uh-huh. O sigui, quin és el programa estrella de TV3? El del Josep Maria Bax, que ja només va la Núria Feliu, va el, doncs, quan ve el Bertín Osborne, també va... Albert, hem d'aconseguir anar en aquest programa. Ah, oh, és que no vull anar. Albert, hem d'anar en aquest programa. I, ens, i havíem parlat uns dies abans l'escenografia, com ho farem, i un dia passàvem per una tenda de mobles i vam veure un sillón i vam dir, tio, tu has de cantar amb un sillón, aquests orejeros, si fa vergonya sempre tindràs un refugi, no? No se't veuran les mans, podràs jugar, et podràs recargolar. Va, doncs pues, comprem-ho, i vam comprar el sillón pels bolos i per fer les teles. I ens vam presentar a la TV3 amb un programa de senyores i senyors grans a nit, i va sortir l'Albert Pla, allò, amb la cua, fent-se com feia ell, que es feia el tonto. Mm. Bueno, vam col·lapsar la centraleta de TV3. L'endemà tothom... I en paral·lel jo anava buscant entrevistes...
Però era un risc, això, no?
Total. Però el que no és la vida, sinó ja. Un risc. No? Jo... I si vols fer mal, on has de fer mal?
Sí.
Clar, vam anar al programa Plàstic, vam anar a cantar la mateixa cançó i no va passar res. Uh-huh. Clar, perquè el programa passaven els Ramones, passaven els King Kurt, passaven tots. Uh-huh. Qualsevol feia més mal que l'Albert en aquell programa Plàstic. Uh-huh, uh-huh. Però en els de TV3, que l'audiència era la que era, uh-huh, un senyor cantant en català, papa, jo vull ser torero, home, doncs ja... Sí, ja és una altra cosa, eh? I recordo una anècdota increïble de a Girona. Vam anar amb l'Albert i, evidentment, no vaig enviar el disc. I arribem i aquell dia el tio de Ràdio Nacional de Ràdio 4 de Girona estava en una plaça del mercat amb una mòbil i nosaltres estàvem a l'estudi. I arriba i diu, tenim el locutor al mercat fent copsant l'ambient del mercat, i vale, millor. I clar, nosaltres veníem de ser Dixa i PDI, una companyia que teníem artistes...
Sí, sí, sí.
Nostrats, o sigui, jo trucava de, et porto l'Albert Pla, qui és? El nou, vale, doncs que vingui. Val, i estem allà a l'estudi, el senyor està allà al mercat, a la connexió, i quan em pregunten quina cançó posem, dic aquesta, que era la sequia. I clar, i ja donem pas a la nova veu de la cançó catalana. I tornem-hi. Tinc paper de bater. Va. I se li van caure, literalment, se li van caure els cascos en el tio que estava al control. No? Se'ls va treure a començar buscant el telèfon per comunicar amb el... Escolta, però què heu portat? Però què és això no pot ser! Un altre escàndol. I d'escàndol petit, perquè no eren escàndols. Coses així sí, petitones. Sí. Vam anar creant un nom fins que, per fi, la gent va arribar un moment... que l'Albert Pla és tan bo que ja no fa falta que s'escandalitzi ningú, simplement ha trobat el seu públic,
ja,
però ja, l'inici
ja
era aquest.
Ja es converteix en un personatge.
Jo, clar, jo m'ho passava bomba, veient com li deien els cascos als tècnics. No? I a l'Albert suposo que li va agradar la meva forma de treballar i un dia em va proposar que deixés la companyia i que em dediqués al seu manejament. I aquí és quan faig jo això, el salt de clar, la discogràfica a la música en directe.
Perquè això és una de les preguntes que teníem. O sigui, com vas anar llançant una feina amb l'altra?
Jo pues, escapar-lo molt. Això.
No, però m'encanta.
Està molt bé.
Perfecte.
Doncs sí, sí, sí. L'Albert m'ho demana. I sí, gestionem una oficina a Cerdanyola, que és allà Via Plana i Simó. Viaplana era el road manager i Simó era el gos de l'Albert Pla. I el logo era un senyor vestit amb traje corbat amb un bastó passejant un gos. Viaplana i Simó, al seu servei des de 1900, no sé quan. I van crear aquella oficina i s'hi van apuntar els Ai 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 també i el Tortell Poltrona. Amb una banda, el Tortell, el Jaume Mateu, que és el clown, que tenia la banda Clowns, que era una banda molt potent de rock en català. I amb això vam estructurar aquest petit despatx de Cerdanyola i va ser el meu inici en el món del management.
Mm. I quan us dediqueu a això, de què t'encarregaves tu, Francesc?
Era
el manager, feies contractació o hi havia algú altre? Vosaltres éveu els managers i algú altre s'encarregava de buscar concerts?
Ho fèiem tot.
Ho fèieu tot, eh?
Fèiem tot. fèiem tot. Buscàvem els concerts, fèiem de psicòleg dels artistes, també, que això és molt comú, eh? El món del manejament. Ei, Perico, saps de què parlo, no?
Sé de què parles, sí.
Per cert, parlant d'això, com us vau conèixer vosaltres?
Amb una ràdio petita.
Jo crec que va ser a Ràdio... Jo diria que el meu record és a Ràdio 4, jo diria que tu estaves treballant a Nuevos Medios, que et volia preguntar també com arribes a Nuevos Medios, ara ens ho expliques. Va ser estaves fent la promoció del disc de Malarians, Mind the Step, que a mi sempre m'ha sorprès que fos un disc que tragués Nuevos Medios en aquell moment, perquè em sembla que era una cosa raríssima dintre d'aquell catàleg, per més obert de mires que fos el segell, però se'm feia molt estrany, i jo feia el concert de presentació d'aquell disc a Barcelona al Garatge, i com que Nuevos Medios devia tenir un amic, jo crec que és la primera vegada que alguna companyia ens enviava a una banda dos dies abans de Madrid a fer promoció per aquí per Barcelona, i a un tio acompanyant a la banda a fer la promo. Crec que va ser Ràdio 4 que em trobo amb aquest senyor allí abans d'un concert al Garatge, i em diu, hola, jo sóc el qui porta la promoció d'aquesta banda a Catalunya. Ah, molt bé, i fins avui. Jo crec que va ser, major.
Però jo crec que no era Ràdio Nacional ni Ràdio 4, jo crec que era una ràdio municipal del nord de la ciutat,
Bé, en devien fer unes quantes, perquè vas passar dos dies amb ells, amb ells passejant per Barcelona.
Malària estava a Nuevos Medios pel simple fet de que la cap de promoció de Nuevos Medios era de Tenerife i havia anat a l'escola a Madrid amb ells. I aleshores va enganyar el cap i li va dir, oi, hay que gravar esto. I els van gravar, perquè Nuevos Medios era la companyia excelsa, independent de veritat, que havia tret va ser l'encarregada de los jóvenes flamencos. D'allà va sortir Ketama, d'allà va sortir Raimundo Amador, d'allà va sortir Tomatito, d'allà va sortir Ray Heredia, d'allà havien fet els discos de Los Golpes Bajos, i també eren distribuïdors de segells internacionals que portaven els Smith i portaven els New Order i feien una tasca aquí a Espanya increïble. I tot el que no volien les grans multis, no tot. Tot el que pogués sonar a flamenc o a música independent ho tenia a Nuevos Medios. I a mi m'hi va portar el Jaume Sisa a Nuevos Medios. Em va dir, tens que conèixer? Quan vam obrir l'oficina de Cerdanyola, l'Albert va perdre la seva parella en un accident de cotxe i se'n va anar un any a viure a Sud-amèrica, a Nicaragua. I clar, l'oficina va quedar coixa perquè teníem preparada una gira, que acompanyava el segon disc de l'Albert, que es deia Aquí s'acaba el que es donava, i clar, hòstia, econòmicament era insuportable, havíem de buscar més clients. I un d'aquests clients era... Jo tornava al món de la promoció només a Catalunya representant a Nuevos Medios. I bueno, per esperit i tal, al final ho acabàvem fent tot. O sigui, a Catalunya, tot el que passava... Hay que buscar conciertos en el grec para las presentaciones de Potito... Bueno, pues yo anava al grec. Hola, soc de Nuevos Medios. El manager és un altre, però el bolo ja te'l tanco jo, no? I en paral·lel a la promoció també buscàvem actuacions a tots els artistes de Nuevos Medios. I així vam aguantar l'oficineta de Cerdanyola molt temps, amb encàrrecs com de Nuevos Medios, perquè Nuevos Medios... Fins i tot quan vam haver de tancar l'oficina de Cerdanyola, jo em vaig quedar com a delegat. Ja em vaig quedar ja com el freelance eterno, no? Allò que m'agrada tant dir a mi, que tothom se't vol follar i ningú et munta un pis, no? O sigui, vas buscant feines a tot arreu i buscant algú que t'estimi de veritat i quieto, parau! No et moguis aquí, que jo ja et dono prou feina. No existeix això.
No existeix vas això. Allà,
fotem polvitos por ahí, por el mundo, no? I res, pues això, una mica d'aquí, una mica d'allà, i es va complicar la cosa no, crec que no estaven preparats per dirigir una oficina, no tinc caràcter. Sé treballar a sota d'algú que em dirigeixi, i aquell projecte em va venir gros.
La companyia de Cerdanyola,
El Villaprana i Simó no el vaig saber dirigir i vam haver de tancar. I estava així, que estava com Bob, que no hi era, a punt de dir, bueno, doncs em buscaré una feina nova, no? Hauré de fer de cambrer, sempre he estat a l'altre costat de la barra, no, algú se m'haurà quedat, no? I de casualitats, però casualitats la vida, em trobo el Joan Manuel Serrat un dia i em diu, què estàs fent? I dic, doncs ara mateix...
Amb qui, perdó?
Joan Manuel Serrat.
Ah, mira.
Que estava preparant un projecte d'un homenatge a la cançó catalana, eren D'un temps un país, que era un doble disc amb versions de tota la història de la cançó coneguda de Catalunya, que versions de Raimon, versions de Huc, versions de Maria del Mar Bonet, de Pau Riba, de Jaume Sisa, de Ramon Muntaner, i em vaig encarregar de fer la producció del llibret d'interior d'aquest doble disc, i quan ja el tenia em diu: queda't perquè vull que facis també la promoció del concert de Sant Jordi que farem al Palau Sant Jordi. Oh, encantat, que bé,
wow.
No? Jo, entre nous medios i el que m'entrava de treballar amb el Serrat, doncs...
El coneixies d'abans, el Serrat, ja?
Molt poc. Serrat és Dios, no hi arribes tan fàcilment, no? I ens vam fer bastant col·legues. I just aquests concerts eren el 23 i 24 d'abril, i el 25, que anava una altra vegada de baixada perquè se m'acabava l'encàrrec del Serrat, em truca l'Ajuntament de Barcelona. I aquí ve un altre...
Però és possible que passin les coses així?
Ara a mi sí. Ara a mi sí.
Però és que estaves destinat
a fer això.
Començaven a haver-hi, però sense fotos, sense càmera.
Començaven a haver-hi. Però clar, jo estic pensant... És que no venia... O sigui, bueno, com expliquen sempre, és un cop estàs a dins, una cosa ja produeix una altra.
El futur és sortir de la roda.
Uh-huh.
Si jo no, el Serrat no em truca aquella vegada, jo crec que hagués desaparegut, però em va enganxar una altra vegada, els dos anys que vaig estar amb ell,
sí.
I just, ja et dic, el dia que s'acaben els dos concerts i que em quedo una altra vegada, jo, bé, tinc lo de nous medios però no és suficient, em truca a l'Ajuntament de Barcelona, un tal Fabregat, Francesc Fabregat. Tu és els que has fet això del Serrat, de la promoció, de dir, sí, vine a l'ICUP. I dic, doncs, bueno, me'n vaig cap a l'ICUP. I a la reunió em diu: mira, estem preparant el que serà el primer dia de la música de la ciutat de Barcelona. O sigui, això era l'abril, i s'estava preparant que el 21 de juny, que a França ja estava consolidat un projecte a través d'aquell superministre
95,
que tenia...
95-96, devia ser això?
Sí, 95-96, sí. I volem fer un símil del que seria el dia de Sant Jordi amb els llibres i les roses. El dia de la música ens agradaria, doncs, que les tendes de disc i vinils i tal surtin al carrer, que hi hagi una explosió de música arreu.
Oh,
i necessitem algú que ho coordini tot això. Però, vale.
I fins al dia d'avui, no?
Sí, sí. Sí, però ha canviat molt, perquè no va quallar. Una cosa és una jornada tan significativa com el dia de la jornada de Sant Jordi, no té comparativa. I a part
que era el mateix, se suposava que era el mateix dia?
Era el mateix model, no, era el 21 de juny,
vale.
Però el model que es volia copiar era que tothom sortís al carrer, consumís música, comprés, que les tendes de discos fessin descomptes, que posessin paradetes al carrer...
Jo recordo aquells primers anys que van muntar les Rambles, escenaris i parades, no només les botigues, sinó que els segells també estaven muntant parades a les Rambles, i també recordo que aquells escenaris... per una cosa que organitzava l'Ajuntament, és el que tu deies, me'n recordo, d'aturar-se aquells escenaris amb música de dia perquè els dels hotels de les Rambles rondinaven de que s'estava fent música, és a dir, que tot i que estigués l'Ajuntament al darrere, allò no funcionava.
Vam tenir molts problemes, fins i tot era quan, em sembla que l'alcalde era el Pasqual Maragall, hi havia una normativa que prohibia tenir vehicles a les calçades. I jo havia aconseguit que vinguessin les mòbils a les ràdios, havia aconseguit que vinguessin Catalunya Ràdio, vingués Ràdio Nacional... Hi havia una emissora que es deia Com, ara em sembla que és la Xarxa, sí. I clar, els tenien tots aparcats, repartits per les Rambles, i la Urbana els volia multar, perquè hi havia vehicles. Bueno, llavors, i ara què fem? Si som de l'Ajuntament, com pot ser que l'Urbana multi a una cosa que està fent l'Ajuntament? No?
Uh-huh.
Al final vam haver que fa... sempre hi ha algun eixerit que et desencalla el tema, no? Que feu caixes de cartró i tapeu les rodes. I llavors semblaran estants i no vehicles. I vam estar per la Rambla,
no pot ser.
Allà tapant les rodes del camió de Catalunya Ràdio perquè no es veiessin les rodes, i, bueno, i així es vam salvar l'ensurt.
No, és que molt punky això.
Sí.
Però molt, guai. Sí,
així es treballàvem. I no va quallar això, però a mi em va servir el fet d'haver entrat a organitzar això juntament amb el Mar Roig, i una oficina, un despatx que es deia La Mosca. Em va servir, durant aquells dies vam fer amistat amb aquesta colla, que eren la part més directiva, jo m'encarregava més la part de tirar endavant. I em va dir, escolta, nosaltres farem el BAM també, per què no et quedes? I jo, però el BAM, mira, un festival, mira, no he fet mai cap festival. Dic, val, doncs em quedo. I vaig entrar a fer de cap de premsa del festival BAM, que era el festival de música de la Mercè, de les festes de la Mercè.
Us podeu subscriure al podcast de Jo que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web, buenritmo.es.
Just ara anava a llistar tots els festivals que... Bueno, has treballat i és una llista bastant extensa.
Sí. O sigui, tenim avorrirem mercat, molt, eh?
Mercat de Música Viva de Vic, BAM, Fira Mediterrània, Guitar BCN. Com va ser el teu pas del món discogràfic als dels directes?
Doncs mira, primer el que t'he explicat de l'Albert Pla, després quan l'Albert... tenim aquest problema que hem de tancar l'oficina de Cerdanyola i em crida a l'Ajuntament per fer-ho el Dia de la Música, d'aquí ja m'encarreguen el BAM, i el BAM era el setembre, el 24 de setembre, i just quan s'acaba el BAM, em truquen de la Generalitat i em diuen, escolta, hi ha una plaça per treballar a l'Espai de Dansa i Música de la Generalitat de Catalunya, que falta un cap de premsa. I, ostres, era un bon sou, era un projecte molt atractiu, perquè era estable, era una programació estable de música i dansa. Dansa no l'havia tocat, però tampoc em feia por, pensava, total, és agafar l'artista i passejar-lo per les ràdios, no?
Claro.
L'única diferència és que els músics van sempre amb un to terriblement optimista, i van a vendre, agafar el loquillo, per exemple, o qualsevol altre, que són imparables davant d'un micròfon.
Yeah.
I els de la dansa... Bueno, arriba un moment que els dius, escolta, no farem més entrevistes, perquè per venir a plorar a la ràdio no venem ni un duro, vull dir que no... És que era jo, t'ho juro, Arribes a un lloc. Molt bé, com està la situació? Oh, no tenim subvencions, no ens ve veure ningú, no sé què... Tot eren plors. Jo pensava, venim aquí a vendre tíquets.
Claro.
Sí, deu haver-hi uns altres fòrums, no?, per plorar.
Ja.
Però jo com a responsable de l'espai de comunicació que volia era trampera.
Claro, d'excitar la gent.
Arribes a un lloc i la finestra que et dona un mitjà de comunicació l'aprofitis.
L'aprofites.
I dius, la dansa, no hi ha un paragon, vamos. La dansa catalana, la contemporània, és la bomba. Què feu, que no veniu, no?
Claro.
No
hi havia manera. No.
Això era l'època que hi havia el Josep Maria Dutrena allí a l'espai.
El Josep va venir després que jo.
Després. Sí. Que tu. Sí.
Que curiós, això.
El Josep Maria va substituir el Carles Sala. Carles Sala va substituir el Ramon Muntaner, perquè el Ramon Muntaner se'n va anar a l'ESGAE, i el Carles Sala es va quedar de delegat de música de la Generalitat i també de director de l'Espai i del Mercat de Música Viva de Vic. Aleshores, quan a mi em contracta l'Espai, em diuen automàticament... Ocupes la plaça també de cap de premsa del Mercat de Música Viva de Vic.
Anava lligat.
Uh-huh. I al Mercat de Música Viva de Vic vaig estar-hi 8 anys.
18?
8.
8 anys.
8 anys. Uh-huh. Però ho compaginava amb Nuevos Medios i el Espai i el Mercat.
Com era això? No et paraves una mica boig? És a dir, estar fent promoció a la vegada d'una fira, d'un local en programació estable i de tot el que et vingués de Nuevos Medios, que també devia anar venint, tal com tu feien arribar. Vull dir que no devies tenir tu cap massa poder de planificar res. Quan sortia el disco, decidien a Madrid, imagino que t'ho passaven i això és el que hi ha.
O en Tomàs, pit i collons, no? Jo... Tampoc no sé fer res més. A la llarga he descobert que treballar és un agòbio i és una merda, però ho acabes fent, t'ho vas traient de sobre i no sé explicar-ho.
No, i en el moment també estàs amb una concentració que s'ha de fer sí o sí, no? No tens massa temps per pensar que agobiado estoy.
L'agòbio és ara. En aquella temporada, encara més o menys, els mitjans de comunicació, ni que s'havien ampliat bastant, Eren els que hi havia. Hi havia més diaris, perquè també hi havia l'Avui, el Punt Avui, i el Periódico, i la Vanguardia, i el País, i el Mundo. Les teles, ja hi havia més teles, però finalment tampoc no hi havia tanta cosa com per tornar-se boig. Ara et pots tornar loco. Ara, si has de fer un llançament, jo no sé pas ni per on començar.
Ja.
Sempre et deixes alguna cosa a visitar, i tot és com molt, molt, molt segmentat, i o ho fas tot o no arribes a tothom. No? En aquell moment, com els mitjans eren els que eren, amb una miqueta d'ordre, podies... Jo, encara que no m'agradi treballar, sóc treballador, i anava traient la feina. I a més una cosa era l'espai de dansa i música de la Generalitat, era com una oficina, també estava tot molt, molt programat, i aquesta part de Nuevos Medios, el hipisme fins i tot de Nuevos Medios, donava trempera.
Tens la sensació de que abans estàveu com més organitzats que ara, o sigui, amb els pocs mitjans que teníeu de tecnologia i telèfon i tot això, llavors era molt més organitzat que avui, molt més èctic que avui.
Estava més departamentat tot. O sigui, jo era cap de premsa i només feia la premsa. I hi havia un director artístic, només feia de director artístic, i el que feia premsa, que era el meu cas, s'encarregava només de tractar amb els mitjans. Ara un grup, que a sobre és autor, s'autofinancia, a sobre es fa la promo, es fa el manejament, han de tocar moltes coses, eh? Jo ara no serviria, eh?
No, això no és veritat. Això no,
no
és veritat.
Crec que no, eh? O sigui, em perdo, eh? Tot el... Però el gran avantatge és que la gent que arriba, arriba molt preparada. Jo no parlo anglès. Jo he estat 40 anys atenent grups anglesos. A hores d'ara encara estic treballant al Festival de Portaferrada i m'estic 3 dies amb la Patti Smith i m'hi entenc perfectament amb ella, i encara no en tinc ni idea com m'arribo a entendre.
Em vaig trobar amb els seus managers, road managers, no sé si coneixes l'equip de la Patti Smith.
El que ens va portar a nosaltres a...
The Blonde Guy, de Ross.
No, jo parlo amb la Patti directament. La porto en cotxe i com no parlo anglès no l'agobio, només vol venir amb mi.
El road manager, de la... Bueno, aquesta colla. Digues.
Anava a dir, t'estàs parlant de combinar la feina de Nuevos Medios, que era una discogràfica, amb totes aquestes feines de Vic o de l'Espai, per exemple, que eren llocs on es feia música en directe. Distingies la promoció a l'hora de si el que s'havien de vendre eren discos o si s'havien de vendre entrades? Era diferent? O per tu era una mica el mateix, al final eren els mitjans i explicar la història?
És que això és la llei de l'embut. O sigui, a mi m'entra tot i jo he d'adreçar-lo cap a un mateix mitjà. O sigui, a La Vanguardia, l'Esteban Linés, en El Punt hi ha el Guillem Vidal, a l'Ara hi ha el Xavier Cervantes, no? I així podríem seguir El Periódico i el Bianchuto. I aleshores, sigui disco, sigui directe, tot el que m'entra a mi, jo ho passo
però
per la
parlo més de com era fa 20 anys, més que ara, quan si era diferent, perquè ara tampoc es venen tants discos, al final poder ja seria diferent, però en aquell moment en què encara es venien discos i es podia fer una diferència, plantejaves diferent o no tant?
L'artista de Nuevos Medios que venia a Barcelona en directe venia a presentar el disc, i aleshores anava tot lligat. O sigui, t'enviaven a l'artista a fer promoció d'un disc que presentava en directe a Barcelona. Aleshores, l'excusa, a part de sumar, que era molt més atractiu pel medi, no? Una actuació sola a Taranto, si has de competir amb la programació aquí a Barcelona, de Palau de la Música, de tal, queda coixa. Però si tu agafes el Ray Heredia o el Potito o el Miguel Poveda quan començava, i dius, mira, hi ha un cantant nou, que sobre és de Badalona, que té un disc per Nuevos Medios, i toca Tarantos. Ostres, el pack de tot això, que era el que em tocava vendre a mi en el mitjà de comunicació, era molt creïble. Possiblement, si només hagués estat el disc d'un novell com Miguel Poveda, no me l'hagués entrevistat ningú. I si hagués fet una actuació al Tarantos, el Miguel Poveda, no me l'hagués entrevistat ningú. Però la suma de totes de petites coses, no? La credibilitat d'un segell com Nuevos Medios a l'hora de padrinar un artista flamenc nou, que es fes a Barcelona, i pues, la suma de tot a mi em resolia molt la feina. És a dir, no era problemàtic per mi, en absolut. I conviure amb, ja et dic, lo de la feina de l'Espai, era molt agraïda perquè es programava a un any vista, quasi, l'artístic, el Carles Sala, a mi em presentava la programació tancada, que dius, uf, ja està, ja li posaves ordre, i les bombes aquestes que t'arribaven de Nuevos Medios o d'altres clients que no tenien representació a Barcelona i buscaven el típic, un freelance que mueva bien los medios,
sí,
no? I que digui, ei, t'envio l'artista dos dies, busca-me entrevistes. Bueno, pues a mi era una font d'ingressos que m'arribava, que era com un extra, i al final, insisteixo, els meus interlocutors no variaven, sempre en els mateixos.
Vale.
Sota cavall i rei, no?
Jo, vale.
Per importància, qui ven més? La Vanguardia. Qui s'escolta més? Segons quin tipus de música, o Catalunya Ràdio, o Los 40, o el que sigui. Llavors, has de tenir tu la traça per treure-li rendiment en el que vols vendre. I res, és molt divertit.
Parlant de coses divertides, abans ens has dit que quan vas crear l'oficina Cerdanyola per portar el management de l'Albert Pla i dels Ayayay, no va sortir massa bé, però tu has fet de manager d'altres artistes també, que no ens has explicat fins ara, a part dels que ja hem parlat, també has sigut manager d'artistes com el Jaume Sisa, el Gerard Quintana o el Peret, per exemple.
Sí.
Tot una mica així, a lo grande. Per ser que no va sortir bé el de l'Albert Pla i que dius que no va sortir molt bé la primera oficina, després hi vas tornar.
Bé, és l'ombra orquestra, no? Jo, que si, com es diu, un descosí, o no, hi ha una frase que no recordo, però que ve a dir que tu sí. Pots arribar a ser, si tens ganes, pots servir quasi per tot. Mm-hmm. Són tres accidents. El del Jaume Sisa, el manejament, és perquè se'n va anar a Madrid i va treure un disc per Nuevos Medios com a Ricardo Solfa. I aleshores el Jaume, que ja el coneixia, d'haver coincidit amb ell a Edixa, el primer any que jo treballava, el 83, ja vaig conèixer el Sisa, ens coneixíem, i estava orfe de manejament, i la companyia discogràfica, curiosament, era la per la que jo treballava, que eren Nuevos Medios. I aleshores, ostres, no sortien actuacions, el projecte del Jaume Sisa, malauradament, el de Ricardo Solfa, no va anar bé a Madrid, i llavors Catalunya era com un refugi, però com un refugi, Catalunya a vegades pot ser molt dolenta amb els seus fills, i no li perdonaven que el Jaume Sisa cantés en castellà, canviés el nom, i tampoc a sobre no van ni triomfar, o sigui, aquí, que no tenia ningú, i em tenien a mi, eh? I aleshores, Sisa, som-hi, què vols? Tocar l'espai? Jo també treballo, jo faré aquest programa en l'espai. Vols tocar el mercat de música viva? Jo et faig que toqui. I aleshores, aquí, més que un mànager, era un amic que li buscava llocs, les meves influències, no? Fins on t'arribaven. I si
va, això, és el que fan els això és el que fan els managers, també, no?
Però pas igual els altres managers no ho expliquen, però jo ho explico, jo ho explico així. Amb el cas del Gerard Quintana, el Quintana, mentre estava tocant els últims anys amb Sopa de Cabra, tenia un projecte en paral·lel que jo vaig escoltar i em va agradar molt mentre treballava a l'espai, que era Els Miralls de Dylan, que ho feia amb el Jordi Batista, amb el Pelut i la Simone. Eren quatre músics que feien repertori en català de Bob Dylan. I, ostres, i jo que ja anava tocant una miqueta, havia tocat el tema Albert Pla d'estadis més menors, no? Per exemple, teatres, clubs, aquella cosa que vaig veure, aquell espectacle que vaig veure en l'espai, vaig dir, això té cabuda a molts indrets a Catalunya, vull dir, i aquests contactes que he anat fent, que si el Ricardo Solfa, que si l'Albert Pla, que si això, els Miralls de Dylan, jo puc vendre-ho.
Miralls de Dylan, mira, no sabia d'això.
I vam fer vam acompanyar la sortida del disc que l'havia tret Global, vam acompanyar-ho amb 40 o 50 actuacions per Catalunya, i el Gerard va dir, mira que bé, que hem treballat, i tothom estava molt content amb mi, per sort. I quan es va separar Sopa de Cabra, i ell va començar la seva carrera en solitari, ens vam trobar. I va dir, mira, doncs a mi em vindria de gust acompanyar-te amb aquesta aventura. No estava sol, tenia el Perico al costat, jo també, a la contratació.
Sí, en aquell moment vam tornar a treballar junts, sí. Això devia ser, doncs, poder fa 20 anys, el 2004, sí, estava... 2004 o 2005, poder devia ser.
Mira, va ser quan va néixer el meu fill Martí, i el meu fill deu tenir, no, deu tenir, té, 23 anys, o sigui, doncs, fa 20, sí, 22, 23
doncs
el
2000
anys.
O 2002, sí, per
sí,
ahí,
sí,
en aquests anys.
I bé. Passa que, clar, jo també en aquell moment treballava a la Diputació de Barcelona.
També.
També.
És que aquest home no para.
Quan van tancar l'espai, va haver un moment que la Generalitat de Catalunya va obrir l'Auditori i el Teatre Nacional de Catalunya. Uh-huh. Aleshores, el fet d'obrir l'Auditori, que tenia com tres sales, la convivència de dos espais similars, com podia ser l'espai d'una capacitat de 400 persones amb la sala 2 o la 3 a l'Auditori, uh-huh, no feia falta. Obren els grans dos monstruos, que són l'Auditori i el TNC, i renuncien a l'espai, que ja pagaven un lloguer a un col·legi de monges, o sigui, això ja ho eliminen, i també eliminen el Teatre Romea, em sembla que era el Romea, eh? Espero que ningú estigui sentint-me i ja em diguin... I se'n van cap al TNC. Aleshores, tots els caps de premsa que estàvem treballant a l'espai, al Romea, en aquests ens col·locaven en un sol únic espai, que era el TNC i l'Auditori. I allà no hi cabíem tots, o sigui, només hi havia plaça per un. I aleshores em vaig quedar sense feina, la feina aquesta de la Generalitat, que era un sou fix, que sobrevivien pagues, que de quan en quan deien, mira, ho has fet molt bé, hi ha una li deien bufandes. La bufanda era un complement que t'arribava per haver fet més hores de les que et demanaven.
Bufanda.
Tot legal, tot declarat. No eren sobres. No eren sobres,
és que t'ho anava a dir.
No. Que va. I llavors quan venia al final d'any, venia gent i deien, de la bufanda et trec una part. No, bé. Jo crec en aquestes coses. Si volem tenir hospitals i col·legis que són molt necessaris, sí, hem de pagar tots impostos. Però tots,
tots.
No només els idiotes. I això, em vaig quedar sense el lloc de l'espai. I estava un dia estava al Mercat de Música Viva de Vic i va arribar l'Oriol Piques i el Francesc Vila, que portaven la ODA, Oficina de Difusió Artística, que era un projecte molt, molt, però molt collonut i molt interessant de la Diputació de Barcelona, que creaven una xarxa per crear gires en els teatres municipals de la província de Barcelona. Ara no funciona, però en el seu dia...
Semblant al que és ara programa.cat, una mica?
Ho desconec, perquè no estic tant al dia. Però aquell projecte era collonut, perquè hi havia uns calés de la Diputació de Barcelona que anaven directament a potenciar les programacions perquè els grups, de tant de teatre, dansa, música, treballessin. Ara vas per Catalunya, veus obres faraòniques a teatres increïbles, i no tenen ni programació perquè no poden pagar la persona que ha d'obrir els dematins, o no poden pagar la llum. Això és un altre discurs, i seria un altre debat, i seria una altra cosa.
Però
aquell moment, el fet de fer rendir els espais que era molt atractiu, i a mi em van encarregar la premsa per donar-li sortida, o que la premsa de Barcelona li fes ressò de que a part de tot el que està passant a la ciutat, a la capital, també se'n parlés de tot el que succeïa a la província i al territori, no província, de Barcelona. Per mi tot això era informació extra que m'arribava. Jo estava sempre sol, la meva oficina sóc jo.
Ets tu, fent-ho tot.
Però mira, tota aquesta informació, que hi ha gent que només es passa el dia treballant per aquesta informació, a mi m'arribava. Llavors, quan m'arribava el Cisa, o m'arribava el Jaume Cisa, el Gerard Quintana, o m'arribaven els Falsterbo, o de... Mira, tenim aquest projecte, ja sé cap on anirem. I anava al despatx al dematí i deia, a veure, hi ha un forat per aquest projecte en el circuit de la ODA? Sí, collonut! Perquè a més, a part, eren projectes molt atractius, tot cal dir-ho. L'arrencada en solitari d'un frontline com d'un grup estrella com Sopa de Cabra, home...
Claro.
Sí.
Una pregunta.
Em lio,
No, però jo preguntando como... Aquí ya que no sabe la cosa. Treballes amb artistes quasi tot el temps, amb artistes supergrans. Avui en dia, a mi, òbviament, com a artista jo també, m'interessa saber el panorama dels artistes emergents. Uns donen calés, però els altres potser més emoció de coses noves, massa informació. Treballeu amb artistes emergents? Com està el panorama per a les bandes emergents?
No ho tinc molt clar, perquè des dels els darrers anys...
Sí, has estat més en festivals.
Sí, en festivals. Ara mateix soc el cap de premsa al Festival de Jazz de Barcelona,
sí,
del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
Sí.
Treballo també al Barnasants de Barcelona.
Clar.
I també treballo per una orquestra sinfònica que té un cicle de música clàssica al, sí, Palau de la Música.
Sí, sí, sí.
No tinc temps ja pels emergents.
Vale, o sigui, que això es delega en una altra persona.
Sí, jo això ja
vale,
no...
Vale.
No ni
I no trobes a faltar de treballar amb els artistes directament?
No. No, perquè només el Portaferrada són quasi 50 concerts. El jazz són una vuitantena.
Mm.
Barnasants és una borrada que em sembla que en fem 100. O sigui, jo el contacte amb l'artista el tinc, però no el pateixo. Ara he aconseguit no perdre el poder estar amb ells i gaudir del moment, però no és allò de fer de psicòleg, eh?
Ja.
Doncs,
ara vienen comen i se van, com deien la pel·lícula Bitxos, no? Arriben, estem allà, fem la ràdio, fem els diaris, hola, què tal? Ells canten, jo em faig una cerveseta al camerino i l'endemà se'n van.
Ja ve un altre.
És el mateix, vienen comen i se van.
Molt bé. Parlant d'artistes grans i de tot, te n'has saltat un del qui no ens has explicat la teva relació com a manager, que crec que et fa especial il·lusió perquè vas fer més coses, que és en Peret. Explica.
Peret era la bomba. Peret arriba a PDI.
I vas fer de manager tu també, Peret, eh?
Sí, també per accident, perquè no tenia manager. Com sempre. I Peret era... Clar, el camí de la rumba dintre de PDI és molt curiós. Arriba Gato Pérez, que era amic del director artístic de PDI, que és Rafael Moy, i diu, hi ha un grup que es diu Xipent, allà al carrer de la Cera, que fa versions al Peret i tal, que havien sigut els Palmeros al Peret, els diu, podria entrar un disc? Jo, sí, doncs mirem-ho. I va entrar el disc de Xipent. Xipent, que després us explicaré una anècdota de per què l'Albert Pla fa rumba, eh? I Xipent estaven allà a PDI, juntament amb l'Albert Pla, i el Gato diu, doncs ara podríeu fer un disco a mi. I va dir, no, el Gato no, tu no vens discos, tio. Gràcies per haver-nos portat el Xipent, però no, Gato, tu no. I jo, va agafar una cabrejada,
no.
ens va retirar la paraula a tots. Però el Xipent es van quedar a PDI. I el Peret ja estava, que portava 9 anys a l'església de Filadèlfia, i estava com el ronron aquell, ronron de que volia tornar, que no vull tornar, que no torno. I clar, evidentment, vivien en el mateix barri que el Xipent, allà al carrer de la Cera, tot l'entorn de la plaça del mercat de Sant Antoni. I el Xipent diuen, ens agradaria fer un altre disc, però ja tenim el Gato Pérez de productor. I va dir, pues parleu amb el Peret, a veure si no vol cantar, però proveu, a veure si us vol produir el segon disc, i tal qual, el Peret va dir que sí, i els va produir, i això va fer tornar amb un estudi en el Peret, i el Peret allà va començar a tastar una rebal coquet de la música, ja es distanciava molt de l'església Filadèlfia, i bé, bueno, com a clar, és que treballar en un segell independent de Barcelona significa passar quasi les 24 hores amb els artistes, sempre els tens allà, són uns pesaos. No? Clar, i més aquests, no? Sortien al carrer, estaven al bar del davant, ei, que t'he trucat i que no t'hi poses, bueno, què vols, no? El Xipent i el Peret venia molt, mentre estàvem enregistrant el segon disc produït pel Peret del Xipent, amb un dinar, l'Ibáñez, que era el director de la companyia, i el Moy, que era el productor, li van dir, Peret, ja és hora que tornis. I el Peret va tornar.
Mm.
Llavors es va crear un subsegell a PDI que es deia Rumbassa, Rumba S.A., des d'on el Peret faria la seva tornada en el món de la música i des d'on el Peret aniria produint a tots els valors de la rumba catalana, el Ramonet, faria tornar los Amaya, tenien el Tio Paló, bé, un gruix gran d'artistes. Passa que no vam saber-ho tan bé com els cubans que van fer lo de Bonavista Social Club, que ho van fer tot amb un paquet, li van posar un llaç i ho van vendre-ho a tot el món. Ens vam quedar ja a meitat de camí. Però bé, va servir perquè el Peret tornés, i la tornada del Peret va coincidir amb un disc de tornada d'ell, que no me'n recordo com... No, jo soy la rumba o... No me'n recordo com es deia. I la presentació es va fer en el Velòdrom d'Horta, en el grec. I clar, tot això provocava un assaig, perquè l'espectacle del Paret de tornada era una revisió de, com, tal com ho deia ell, de tres generacions o quatre de veus gitanes que cantaven rumba. O sigui, anaven des d'ell, que era l'avi, o el tio Paló, o l'oncle Polla, o els més grans, passant pel que serien els fills, que serien el Xipent, i passant pels nets, que ja serien la canalla, la Quissi, etc etc. Llavors l'espectacle era això, un viatge cap a les generacions de la rumba, com si fos una festa gitana, i es feia tot un... Clar, tot això s'ha de preparar, i havien d'estar un mes assajos en el Casino L'Aliança al Poble Nou, assajant, i organitzant els horaris de... Ahí és anar, El Petitet, el Tarragona, el Llumitos, ara vinc, ara no vinc, ara on ets, ara on pares, i qui s'ho va menjar? El Sánchez. El Sánchez, el Paret, quan va acabar el bo, tu ets el meu manager. Perquè no tenia... Si n'hi havia, no anava. I em va dir, tu ets el meu manager. I tu saps, va, val. Però tampoc tenia tantes actuacions, o sigui, era un manager simbòlic, era per tenir un telèfon per si trucava algú, posar-me. I sí, sí, vam fer, no, però Déu-n'hi-do, vam fer moltes coses. Vam anar a la OTI i tot, amb un dels grups i tal. Festival de la OTI, a Acapulco, anem.
T'ha quedat l'anècdota de Xipent i Albert Pla, eh?
Ah, sí, no, això va ser una idea del... L'Albert estava enregistrant, per un costat, el seu disc, aquí s'acaba el que es donava, i el Xipent estaven enregistrant amb el Paret el segon disc de Xipent en l'estudi. I estaven els dos en el mateix estudi del Passeig de Gràcia, KS Studios. KS era Kid Flu Sorribas. Kid Flu és un dels músics també molt importants entre la, bueno, entre la música en general de Barcelona, però amb la rumba molt, molt, molt. I l'Albert un dia arriba al despatx, PDI era com la casa gran de tothom, no sé ni per què tenien porta, perquè anaven entrant i sortint. I l'Albert diu, Sánchez, he tingut una idea, per què no la presentes a la direcció de la companyia? Hem de fer un single de Nadal.
Ah, mira.
I per regalar, no cal ni posar-lo a la venda. I dic, ah, sí? I penso, ai, la lletra, quina serà?
No, la lletra.
La farem, ja que estem a l'estudi, jo, en aquest cas l'Albert Pla, i el Xipent, gravem un single i vosaltres l'envieu com si fos un crisma. I era el Joaquín El Necio, la rumba aquesta. I d'aquí va venir l'amor o l'atracció per part de l'Albert Pla cap a la rumba. Després va haver-hi, bueno, després vam deixar els dos la companyia, vam obrir Cerdanyola, va haver-hi l'accident de la companya de l'Albert, i quan torna l'Albert, que és quan jo em faig manager d'ell, em diu, vinc amb un disc de rumba i farem el canvi al castellà, però no vull seguir PDI, m'agradaria trobar una multinacional. I aquí és quan entro jo i aconsegueixo el contracte amb BMG Ariola, amb el disc de l'Albert, No solo de rumba vive l'hombre. A PDI no havia volgut utilitzar aquella cançó que estava enregistrada, perquè li semblava una cosa de pingüinos, no? Jo, però com vols enviar un crisma, una cançó de l'Albert Pla cantant rumba amb el Xipent? I jo els deia, però si està molt bé, no? Si és molt original, no? Tothom envia, jo me'n recordo que Universal enviava la Noa cantant l'Ave Maria, hi havia companyies que feien coses de cristians i de Nadal. I jo deia, però nosaltres enviem un disc amb la veu de l'Albert Pla, El negro es mejor que tú, no? Com, que és una Nadala, no? No va haver-hi manera. Però aquesta cançó se la va guardar l'Albert per posar-la en el disc d'Ariola, que van col·laborar el Xipent. I a les presentacions primeres de l'Albert Pla en directe del dia es venien al Xipent. Venien vestits amb tracho i corbata i fent rumba.
Tenim moltíssimes preguntes. Jo a mi, bueno, com a última m'agradaria saber quins són els festivals avui en dia a Barcelona o a Catalunya que està desapareixent, quines estan més fortes actualment, quines t'exciten en el panorama de festivals a Catalunya i quins et fa et fa cosa de que estan perdent una mica de força.
A mi m'agraden, suposo que per edat, ara faré 61 anys.
Sí.
Sí que és cert que és molt atractiu un Primavera Sound o un Sónar, però a mi m'agrada veure un artista i sortir del bolo i recordar les sensacions aquelles, tenir-les en el cervell 4 o 5 hores. I arribar a casa i ostres, i recordar.
Et va passar això amb mi? No em vas veure.
No.
Te estava, mato, eh?
És que no estava sola. És que t'has avançat.
Ah, a veure.
Aleshores, els festivals, els festivals que tenen moltes actuacions, se m'acaba barrejant tot. I no és un model de festival que jo disfruti.
Perquè hi ha com masses escenaris i no arribes a tot.
És com si vas a fer un menú degustació.
Ja.
Amb un menú degustació els gastrònoms són més llestos, perquè no et posen plats sencers, et posen tastets.
Uh-huh.
I aleshores fas tastets i al final te'n recordes a tots.
Uh-huh.
Però si mengessis els plats, una, que no arribaries al final.
No arribaries.
I segurament el tercer plat o quart plat diries, ja no has avorrit el menjar. A mi amb els festivals aquests que tenen molta programació em passa el mateix.
Uh-huh.
No puc sortir de veure els Pet Shop Boys en el mateix escenari que després entri el Neil Young i després entri, doncs, què sé, Franz Ferdinand, no?
Ja.
M'atabalo.
Ja,
no. Per això m'agraden més els festivals, tipus els que jo treballo, Portaferrada i Festival de Jazz, que van a artista per jornada.
Uh-huh.
Aleshores són, li diuen festivals boutique, bé, és una paraula.
Que és una mena de mercat de música? On...
No, el mercat,
no, el mercat de música és un acte, és més un cicle, mercat, clar.
Sí, però el mercat seria el menú degustació, perquè
sí,
no hi ha...
Sí, clar, això que ho diries molt més, no? De mitjoreta, mitjoreta,
no,
20 minutets...
No, jo que ho deixo al Primavera Club, que vas a l'Apolo i veus un artista, però el Primavera Sound no el gaudeixo.
Vale.
M'agrada més poder veure l'artista i que l'artista també estigui, que tu estiguis per ell i que ell estigui per tu, evidentment, no? I t'he contestat?
No, la pregunta és si em vas veure i qui. De mi, hablemos de mi, no, mentira. No, com a artista vull saber.
Ara, com a artista.
O sigui, estic representant, bueno, res,
val,
això.
Deixem-ho aquí.
Vale.
Saps que vaig néixer a Guinea?
El què?
Que jo vaig néixer a Guinea.
Ah, jo soc de Moçambic.
No conec
Guinea. Ja em portaràs algun dia.
M'hi vaig fixar amb tu enseguida.
Ah, sí? Ah, vale.
Doncs, Francesc, ha estat un plaer que vinguis. Has explicat moltes coses. Esperem que t'ho hagis passat bé, Coco.
Jo és que m'encanta aquest treball, m'encanta aquesta... això, allò que no sona, perquè cada setmana tenim uns personatges tan interessants i tan importants a el que és la nostra indústria musical, i la veritat és que me llena d'orgullo, no?
Molt bé.
Per ser part de tot això, i gràcies a tots vosaltres que esteu allí lluitant i seguiu mantenint i fent créixer tot això, pues, molt agraïment.
Ara, si venen molts com jo, un dia us heu de dedicar un programa a vosaltres per poder parlar, perquè no us he deixat dir res.
No! A vegades passa, però és que lo cuentes tan bien,
no,
que
ja és això.
Que ja és això. Vosaltres sou els
artistes. 40 anys en una hora és com impossible, no?
Farem en un altre, programa,
no sigui,
ja tornaràs a explicar
més coses. No sigui l'última vegada, que pots tornar quan vulguis, sisplau.
Doncs això, moltes gràcies, Coco.
Sí, gràcies, Francesc Xavier, ha estat un superplaer xerrar amb tu, i ens veiem per als escenaris, als festivals.
Molt bé, i a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos, i esperem retrobar-vos la propera setmana. Si el podcast us ha agradat, us agrairem que el recomaneu a qui creieu que pugui interessar i que us hi subscriviu a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-nos, a iVoox, a Spotify, a Apple Podcast o també a la nostra web, buenritmo.es. A reveure!
I també estem...
A Instagram també podeu seguir. Fins la propera.
Adeu.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.